Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Primer de tot, vull deixar clar que jo no renuncio, que jo no renuncio a la meva feina, que no deixaré de treballar, sinó que em fan un relleu. Nosaltres, al COP Compromís per Ripollet, la manera de treballar que tenim, la nostra organització, és que des del moment que es configura la llista a l'assemblea també s'estableixen una sèrie de relleus i ara em toca a mi.
Aquestes eren paraules de la regidora del COP Compromís per Ripollet, Maria Ruiz, durant el ple ordinari d'ahir, on va presentar la seva renúncia al càrrec de regidora. Un ple amb 14 punts a l'ordre del dia, del qual en donarem compte tot seguit. Abans, però, coneguem la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Pares i mestres van debatre ahir al centre cultural sobre com afecten les retallades a l'educació dels seus fills i filles.
Dilluns comença la campanya comercial especial de Nadal. En parlarem amb la presidenta de la Unió de Botiguers de Ripollet.
L'Associació de Pares Discapacitades a Padir celebra demà el Dia de la Discapacitat. Membres de l'entitat ens acompanyaran a l'info d'avui.
L'Esplai L'Estel celebra també demà el seu 32è aniversari amb una gran festa aquest cap de setmana.
Avui finalitzen els actes del 25è al Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, organitzats per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i la Taula de Dones.
D'altres notícies, s'han format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 30 de novembre de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal de novembre amb 14 punts a l'ordre del dia. A l'inici de la sessió es va informar de diferents acords del despatx d'ofici corresponents a diferents modificacions de partides, així com del trasllat de la data del ple de desembre que es realitzarà el dia 20.
El següent punt va ser el de restar assabentats de la renúncia al càrrec de la regidora del COP Compromís per Ripollet, Maria Ruiz, que va explicar que es tractava d'un relleu seguint la línia de rotació en els càrrecs que realitza el Compromís. La substituirà Eva Maria Fretes. Ruiz va agrair als companys el suport recolzament durant aquests 6 anys i el seu desig de seguir treballant per Ripollet des d'altres àmbits.
Continuaré treballant, com he dit, amb les mateixes forces amb les que vaig començar i amb la mateixa il·lusió dintre del nostre col·lectiu per Ripollet. La nostra lluita no es centra només aquí, a l'Ajuntament, als plens, a les comissions, sinó que és complementària a la feina que fem al carrer, des de baix, amb el poble, amb els moviments socials, amb les associacions. Vull donar les gràcies, no només els hi he donat aquí públicament, sinó sempre els hi dono als meus companys i a les meves companyes que en aquesta etapa sent regidora, en quasi 6 anys, m'han ajudat tant, m'han aconsellat tant i he après tant d'ells.
Els diferents portaveus també van intervenir per acomiadar-se i agrair-li la feina feta. A continuació, es va aprovar una modificació del conveni laboral de l'Ajuntament de Ripollet arran de l'aprovació del Decret Llei 20/2012 de mesures d'estabilitat. Aquest canvi implica la supressió d'una sèrie d'articles del conveni relacionats amb les baixes temporals. La regidora de Personal, Imma Viera, va voler exposar el desacord de l'equip de govern amb aquest decret.
Aquest decret, vagi per endavant, abans de començar a parlar d'aquest punt, la disconformitat d'aquest equip de govern amb aquesta normativa que s'ha imposat el que es diu l'empleat públic. El que fem en aquest acord és aplicar el màxim que ens permet la llei, aquest decret, que estableix un percentatge de cobrament depenent del temps de baixa del personal afectat en cada cas concret. Hem anat als màxims, igual que estableix el decret pel que fa als empleats públics.
Es va aprovar amb el suport de PSC, CiU, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet.
La sessió també va acordar la supressió de la plaça de vicesecretari, que actualment estava realitzant les tasques de secretari amb els vots favorables de tots els grups, i l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Tot i el suport del Compromís per Ripollet, Pilar Castillejo va demanar que les places dels caps de secretaria i intervenció siguin cobertes per personal estatal.
A continuació, el ple va donar llum verda a declarar com a crèdits no disponibles els diners corresponents a la paga de Nadal dels treballadors municipals, tant de l'Ajuntament com dels diferents patronats.
Pablo López, regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, va defensar el seu vot en contra, assegurant que és una mesura injusta.
Nuestro grupo considera que es un recorte muy injusto. Es una barbaridad quitarle parte del sueldo a un trabajador, como consideramos que es un funcionario, ¿vale? Porque no olvidemos que la paga extra es una parte que te quitan del sueldo, y es una parte que te quitan del sueldo cada nómina, que además cotiza cada nómina.
Per la seva part, José María Osuna, del Compromís, que també hi va votar en contra, va demanar al govern que avanci en mesures de desobediència i insubmissió. Van donar suport al punt PSC i CiU i el Partit Popular. La portaveu socialista Rosa Martín va reiterar el seu rebuig al decret, deixant clar que això ho aproven perquè la llei els obliga.
Sí, bé, ja ho ha dit la regidora d'Hisenda dos vegades, però ho tornarem a comentar una altra vegada. El govern està absolutament en contra del decret que va aprovar el govern de l'Estat, perquè considerem, com s'ha dit aquí ja, que és un abús, una injustícia, i considerem, a més, que és una clara ingerència en l'autonomia municipal. El que estem fent avui és una obligació que ens imposa la llei.
Seguidament, el ple va donar compte de la renúncia per part dels regidors i regidores del consistori amb dedicació parcial i exclusiva a la paga de Nadal en solidaritat amb els treballadors municipals. El punt es va acordar amb els vots favorables de PSC, CiU i el Partit Popular i l'abstenció d'Iniciativa i el Compromís per Ripollet. El plenari també va aprovar per unanimitat el Pla Intern d'Igualtat de Gènere, que inclou una sèrie de mesures que garanteixen el desenvolupament professional de tots els treballadors i treballadores. Escoltem a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera.
El Pla d'Igualtat Intern conté un conjunt de mesures que, entre d'altres, afavoreixen el ple desenvolupament de la carrera professional de totes les persones que treballen a l'Ajuntament, l'aprofitament de tot el talent de què disposa l'organització, així com la presència equilibrada de dones i homes en tots els àmbits funcionals, nivells de responsabilitat i llocs de treball de la corporació. Es farà promoció del llenguatge no sexista a les comunicacions internes i externes. Es treballarà per la segregació de sexe horitzontal i vertical en matèria d'igualtat. Es treballarà també la sensibilització de la plantilla en matèria de sexe per materialitzar el pla d'igualtat. Es treballarà per garantir el dret a la conciliació personal, familiar i laboral. Es farà prevenció de l'assetjament sexual, d'actituds sexistes i discriminatòries, i es promourà la perspectiva de gènere en les condicions laborals i de riscos laborals, entre d'altres.
Un altre dels punts tractats a la sessió a proposta de la Comissió d'Honors i Distincions va ser la realització d'un homenatge a les víctimes de les riuades de 1962.
Així està previst fer un acte públic a les 12 víctimes mortals de Ripollet i la col·locació d'un monòlit a la cruïlla dels carrers de Balmes, Tarragona i Maragall. El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups. A nivell econòmic es va acordar una modificació de partides econòmiques de l'Ajuntament i del Patronat d'Esports per valor de 92.000 i 38.000 euros respectivament. Es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU, mentre que s'hi van abstenir Iniciativa, Partit Popular i el COP. En l'apartat urbanístic, la sessió va autoritzar la cessió dels terrenys on està instal·lat el CAP Pinatons, que va comptar amb el suport unànime de tots els grups, i també es va desestimar per unanimitat la petició de restabliment econòmic feta per l'empresa Overell, concessionària de l'aparcament del riu Ripoll.
Quan a les mocions, es van debatre dos textos, amb dos del COP Compromís per Ripollet.
El primer, en solidaritat amb un treballador de Telefònica que ha estat acomiadat. Toni Pijuan exposava els acords del text.
Atès que el treballador va ser acomiadat mentre es trobava en una situació de baixa laboral per malaltia, atès que hi ha hagut una sentència que declarava nul l'acomiadament i una altra declarant-lo improcedent, atès que aquest consistori defensa el dret a treballar de tothom com a principi bàsic, per tot això proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, expressar la nostra solidaritat més enèrgica amb els 5 treballadors que actualment, que feien vaga de fam, haurem de dir, a fi efecte de reclamar la readmissió del company acomiadat. Segon, instar l'empresa Telefònica Societat Anònima que reconsidera la seva posició i readmeti el treballador. Tercer, denunciar el silenci mediàtic que ha tingut aquest cas en els grans mitjans de comunicació.
La segona moció, relativa a l'abolició de l'ús de bales de goma per part dels Mossos d'Esquadra arran dels incidents de la darrera vaga general, també es va aprovar amb el suport del COP, Compromís per Ripollet, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i el PSC, i l'abstenció de CiU i el Partit Popular. Xavi Peñaranda, portaveu de CiU, tot i mostrar el seu rebuig als abusos de violència, justificava així el seu vot.
Bàsicament perquè aquest és un tema que s'està analitzant i regulant en aquelles administracions que tenen la competència. Evidentment que no estem a favor de la violència. Tampoc podem està a favor de que a vegades s'argumentin qüestions amb dades incorrectes o dades imparcials. Segons el sindicat de policies de Catalunya, vinc a dir, segons els sindicats, no una formació política, hi ha d'altres països d'Europa on sí que es fan servir aquestes bales de goma, on estan regulades. Creiem que evidentment s'ha de regular, creiem que evidentment s'han de buscar que l'ús de la força sigui controlat i no d'una forma indiscriminada, però també recordem que també els Mossos també són persones i que també a vegades són agredits.
Abans de finalitzar el ple, a l'apartat de pregs i preguntes, el regidor de Comerç i Indústria, Joan Fandós, va informar que en breu es reprendran les obres del nou tanatori aturades des del mes de setembre perquè l'empresa va presentar concurs de creditors. D'altra banda, la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, va llegir un text en suport al Dia de la Discapacitat que se celebra el dia 3 de desembre.
El dia 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Enguany volem donar veu més que mai a aquest col·lectiu que pensem que és minoritari sovint i no se sent perquè moltes vegades no participen en els grans debats. Ens trobem amb un 12% de la població que té algun tipus de discapacitat o bé física, psíquica, sensorial o bé pateix alguna malaltia crònica que li impedeix fer una feina com feia abans i li dona una incapacitat. Per aquest motiu, volíem aprofitar el marc d'aquest plenari per dir que des del govern ens solidaritzem amb les diferents mobilitzacions que s'estan fent en aquests dies en tot l'estat espanyol reivindicant els drets que tenen les discapacitats i, per altra banda, també manifestar el nostre rebuig a aquelles polítiques que afecten aquells col·lectius més vulnerables i que entre ells es troben les persones amb discapacitat.
D'altra banda, la regidora de Polítiques d'Igualtat va convidar tothom a participar de les activitats del 25N que tindran lloc aquest vespre a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural.
...17.370 ciutadans i ciutadanes de Ripollet van votar el passat diumenge 25 de novembre a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012. Uns comicis que han estat a Ripollet els més participatius de tots els autonòmics, amb un 66,19% de votants, un 14% més que l'any 2010.
Quant als resultats, el PSC recupera com a primera força amb poc més d'un 21% dels vots i CiU queda com a segona força, tot i que experimenta una fortíssima davallada aconseguint gairebé 1.400 vots menys que els anteriors comicis i un resultat del 15,9%. Li segueix el Partit Popular, que es manté tercer amb un 15,09, tot i que també ha baixat en nombre de vots. La gran sorpresa l'ha donat a Ciutadans, que ha triplicat els seus vots amb un 13,42% dels votants. El segueixen Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida Alternativa amb un 13,39% i Esquerra Republicana amb un 7,53%, dues formacions que han duplicat els seus vots respecte a 2010. Finalment, entre les forces minoritàries, destaca la CUP amb un 4,09%.
Ripollet per la Independència va organitzar el passat divendres 23 de novembre una xerrada col·loqui a càrrec de Francesc Jiménez i Josep Conejos, membres del Cercle Català de Negocis. Els dos experts van explicar al Centre Cultural els beneficis d'un estat propi basant-se en l'estudi de les dades oficials i universitats d'arreu del món. De l'acte va estar presentat per Jordi Canals, coordinador de Ripollet per la Independència, que va enumerar els greuges que històricament Catalunya ha patit en relació a l'estat espanyol.
Segons dades del Ministeri d'Economia, Catalunya pateix un espoli, en paraules de Jiménez, de 16.500 euros l'any. Uns diners que, segons l'expert, es podrien dedicar a fer de Catalunya un país capdavanter.
És a dir, això vol dir que si no tingués espoli, cada dia podríem fer un hospital com el de Rubí. O, per exemple, la terminal de Barcelona, el nou aeroport, en 30 dies el podríem pagar amb efectiu. És una bestiesa, i nosaltres no podem fer un hospital cada dia. Però això vol dir que els diners que disposaríem per fer el que creiéssim. Podien ser infraestructures, podria ser baixar impostos, que això és el que presentem, podria ser augmentar les pensions dels jubilats, podria ser augmentar la societat del benestar, crear noves indústries, podria ser crear un país més sostenible, és a dir, podríem caminar qualsevol línia d'aquesta i ser un país capdavanter com es presenta en la nostra associació.
Segons paraules de Jiménez, l'espoli era de 16.500 milions d'euros l'any. Quan a un hipotètic pacte fiscal, Francesc Jiménez va explicar que, tot i que està prou bé com tenen el País Basc, per ells és un mig camí.
Aquest pacte fiscal, per exemple, que tenen el País Basc, ja els hi ha permès, doncs, no tenir el nivell d'atur que tenim nosaltres, els hi ha permès no tenir el nivell d'endeutament que tenim nosaltres. Ara, per mi això és un pas, com dic, un pas entremig. Perquè lo important és prendre altres decisions, decisions econòmiques, decisions polítiques, decisions socials. Això sí que és el que realment importa.
Pel que fa als inconvenients d'un estat propi, Josep Conejos va parlar d'algunes despeses que caldria assumir. L'escoltem.
És evident que totes les coses, quan es fa un pas com aquest, com el que farem, doncs, té no solament els avantatges fiscals, com ha dit el meu company, en les quals automàticament tu passes a autogestionar els teus impostos, perquè hem de recordar que cada català, de cada 60, de cada 100 euros que paga, 40 no tornen, per tant amb aquests 40 euros segurament doncs, nosaltres podríem fer moltes més coses. Evidentment, quan hi ha un assoliment d'un estat propi tens uns pros i uns contres, evidentment tens més despeses perquè tens les despeses pròpies d'estat. O sigui, podem parlar d'ambaixades, podem parlar hipotèticament si el poble després ho valora doncs, el poder tenir un exèrcit o no, etc. Hi ha tota una sèrie de despeses que s'hauran d'assumir.
El Cercle Català de Negocis, creat l'any 2008, és una associació d'empresaris, directius i professionals que, per tal de garantir el futur del teixit empresarial català, volen disposar d'un estat propi.
Canviem de tema. El Centre Cultural va acollir ahir una xerrada col·loqui sobre com afecta les retallades a l'educació dels nostres fills i filles, organitzada pel grup de famílies en acció de l'AMPA Pinetons. L'acte va comptar, com a ponents, amb la participació de Jaume Funes, exdefensor del menor, Maria Vinuesa, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, César Martínez, mestre jubilat, i Pau Casanova, mestre de l'escola Els Pinetons.
Funes va explicar que la seva preocupació davant de l'actual situació és perdre valors socials.
El més complicat no és que ens treguin euros a l'escola. El més complicat és que estan destruint valors de l'educació. L'educació hauria de ser d'aquelles qüestions socials que no estan sotmeses al debat de les retallades. En el debat de les retallades, com sabeu molt bé, podem discutir si ingressen més i si gasten menys. Aquestes teories dels estalvis familiars que ens explica el nostre inefable president en funcions, de que com una casa, doncs, si entren menys, s'ha de gastar menys. No, això a l'educació no va així. L'educació es discuteix en el terreny de les prioritats socials.
L'exdefensor del menor va assegurar que l'educació fa temps que estava en crisi i que cal discutir com s'educa en una societat diversa. Maria Vinuesa, per la seva part, va parlar del compromís personal dels mestres i que tot i el perill d'un desencís a causa de la situació actual no estan perdent.
A les escoles, les mestres que hi han i els mestres que hi han tenen un compromís seriós amb el projecte amb el que s'han compromès, però sobretot tenen un compromís amb els infants. Nosaltres fem la nostra feina, la nostra tasca, la fem amb un conjunt de nens i nenes que no es mereixen altra cosa que nosaltres, malgrat tot el que ens està caient a sobre, malgrat les condicions que no són evidentment les òptimes ni les desitjables, el que requereixen és que nosaltres continuem tenint el mateix compromís que tindríem si les condicions fossin unes altres.
César Martínez, que fa 13 anys que es va jubilar com a professor, va parlar dels seus inicis a Ripollet als anys 70, recordant la lluita conjunta de mestres i pares per aconseguir fites com la reducció d'alumnes per classe, l'augment dels sous o la immersió lingüística. Martínez va assegurar que actualment cal una renovació pedagògica i més coordinació entre les escoles.
La qüestió que hi falta és que les associacions de pares, que en aquell moment tenien molta força i eren molt reivindicatives i que han ajudat a això, no serà possible si no s'unen una altra vegada. És a dir, jo estic veient a vegades manifestacions d'una escola a la plaça del Poble, però una escola solo, i on estan les altres set? Falta, hi ha una manca de coordinació i que és en aquell moment imprescindible. Tenim dues opcions: restar plegats de mans i deixar que l'escola dels nostres fills s'enfonsi, o rebel·lar-nos una altra vegada contra aquest intent de deteriorar la qualitat de l'ensenyament públic.
Pau Casanova, mestre de l'escola Els Pinetons, va tancar el torn d'intervencions, tot assegurant que les retallades estan provocant que els professors facin un sobreesforç per analitzar les necessitats dels infants i el seu desenvolupament, intentant que no els afectin.
A Pinetons hi ha hagut un posicionament i una aposta clara per mantenir la qualitat del servei i les estructures bàsiques del projecte d'escola que defensem. Parlem dels tallers, parlem dels espais i parlem de les sortides i de les colònies, també. Intentem preservar que afectin el menys possible els infants, i alhora tenir molt clar aquesta contundència reivindicativa i social que hem de tenir com a col·lectiu. Pensem que aquesta és la manera de comptar no només amb el suport social, sinó amb les famílies al nostre costat, i que així serem més forts.
L'acte va finalitzar amb les preguntes i intervencions per part del públic assistent.
I aquest matí ha finalitzat el tercer cicle Més Salut organitzat per la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. La darrera activitat ha estat de promoció de la salut mental en els joves, que ha comptat amb la participació d'una quinzena de persones.
Aquesta setmana també ha finalitzat el taller per monitors d'esport i en el lleure, on han participat també una quinzena de professionals del sector. D'altra banda, aquest dimecres una vintena de joves van participar al taller de cuina sense pares. La primera activitat organitzada per l'Institut Oftalmològic Tres Torres es va celebrar entre el 22 i el 26 d'octubre, incloses en la campanya anual de prevenció del glaucoma. La unitat mòbil instal·lada a la plaça del Molí, davant del pavelló Joan Creus, va atendre un total de 125 persones, 44 homes i 81 dones, un 38% més que l'any anterior. De les visites realitzades es van detectar 16 persones amb possible glaucoma, 6 persones amb un possible DMAE i 26 persones amb cataracta o principi de cataracta. Del total de revisions realitzades, 19 persones ja havien estat ateses el 2011.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dilluns 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que té com a objectius sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis que generaria la seva integració en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. A Ripollet, l'associació APADIR celebrarà aquest dia demà amb un matí ple d'activitats. Per això ens acompanyen Carmen Albalate i Maria José Corrales de APADIR. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pues explicadnos un poco cómo celebraréis mañana este Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Bueno, mañana APADIR intentará hacer publicidad para que la gente nos conozca. Daremos información de qué es lo que hacemos, qué es nuestra asociación. Y pondremos un taller para los niños, que puede venir todo el mundo que quiera, un taller de pintura, otro de manualidades. Y pondremos un stand, pues vendiendo lotería de APADIR y joyas que hacemos en APADIR para poder recaudar fondos para APADIR también.
Y luego también habrá una gran tamborrada.
Y luego habrá una tamborrada.
Que vienen de la zona del Vallés, vienen desde Arrasa, Sabadell, vienen todos, y entonces harán una tamborrada pues para celebrar el día.
De de aquí de la
de la Peña de la Peña
de la Asociación del Centro Aragonés,
sí, sí. De Ripollet.
Como decíais, venderéis lotería y algunos objetos, imagino, para recoger fondos para la asociación. ¿Qué es lo que hacéis? Explícanos un poquito.
Bueno, pues lo que estamos haciendo son una serie de joyas que la gente nos está dando los cartuchos de Nescafé, nos los dan
del
Nespresso, sí. Y de ahí pues estamos sacando joyas, estamos haciendo pues bueno, con alambre y con cosas, entonces eso pues para poderlo vender.
Hacemos collares, hacemos pendientes, hacemos pulsera,
llaveros,
anillos,
hacemos de todo.
Y eso lo venderéis mañana, en principio supongo que es lo que dedicáis a todos los esfuerzos al esplay de los sábados, ¿no?
Sí.
Y luego también hay puntos de libro que los han hecho los niños, están hechos por ellos, entonces para poder venderlos también, porque también pondremos cosas que ellos hacen.
¿Qué es lo que intentáis transmitir y promover con actividades como esta?
Bueno, pues que nos conozcan y que vean que aquí en el pueblo pues que también tenemos una asociación con niños con discapacidad y que, bueno, poco a poco los niños pues nos vayan viendo, que no vean a los niños cuando vamos por la calle, pues que no se los miren como si fuéramos bichos raros, ¿no? Y así, pues que nos vayan conociendo, que son niños pues como ellos, con sus problemas y sus cosillas, pero son iguales que ellos.
De todas maneras, dicen que ha cambiado la visión que se tenía de las personas discapacitadas, que se ha dejado un poco el paternalismo a un lado y se trabaja por su integración social y laboral. ¿Qué es lo que hay de cierto en todo esto y qué es lo que falta por hacer?
A ver, sí que se han dado pasitos, ¿vale? Se han dado pasitos para conocer más a lo que es, digamos, a lo que es la discapacidad. Pero aún no estamos integrados. Aún se mira por encima del hombro un poquito, ¿vale? No estamos todavía 100%. Pero bueno, a poquito la gente pues también se va concienciando. Aquí en Ripollet, desde luego, tenemos muchísima suerte porque hay mucha gente muy solidaria, pero bastante. Y en ese aspecto pues nos lo pintan bastante fácil, la verdad que sí.
Tenemos voluntarias aquí en Ripollet que estamos súper contentas con un año con ella trabajando y no falla ningún sábado. Así que también aprovecho la ocasión para que la gente que quiera venir de voluntaria, a partir de 18 años, estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir.
Hablamos de esta integración social, laboral, el día de mañana, no sé cómo lo veis para vuestros hijos. ¿Cómo veis el futuro de vuestros hijos?
Complicado. Yo te digo francamente que más vale vivir el día a día.
Complicado.
¿No lo pensáis?
No, yo prefiero no pensarlo. A mí una vez un médico me dijo, Carmen, vive el día a día, no pienses en el mañana, porque vivirás feliz. Porque nunca sabes el día de mañana lo que te puede pasar. Y la verdaderamente que es verdad.
La ilusión es disfrutar el día a día y dejar de pensar el día de mañana.
Porque es que si no sabes qué pasa con las cosas que hay, si empezamos a pensar qué va a pasar, dónde lo tengo que meter, a qué centro, cómo os lo van a cuidar, cómo... Te comes la cabeza y te pones nerviosa. Entonces es preferible vivir el día a día. Y bueno, yo supongo que a lo mejor las cosas irán mejorando, a lo mejor irán las cosas mejor, entonces tal como vayamos viendo, así iremos haciendo.
Ayer había una charla en Ripollet sobre la educación de los niños y las niñas. ¿Cómo afectan los recortes en la educación? ¿Cómo se están afectando a vosotros?
Bastante, bastante.
En las ayudas,
el sentido económico, bastante, bastante. No hace falta. Por eso estamos haciendo todo esto, para recaudar dinero.
Ahora mismo nos han recortado mucho lo que son las cosas de ortopedia, ¿no? Como sillas de ruedas, como todas esas cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho en la asociación APADIR? Pues hemos creado un departamento que es, digamos, la recogida de tapones.
Sí.
Y por ahí intentamos ayudar a todos los niños o personas de la, digamos, que estén en la asociación. Por ejemplo, ahora estamos haciendo recogida con una niña que le hace falta un andador.
Sí.
Que son casi 6.000 euros lo que vale el andador. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, gracias a toda la solidaridad que tenemos aquí en Ripollet, que la verdad que es mucha, porque tenemos el colegio
Ginesta
del San Graviel, tenemos el Ginesta San Juan de la Cruz, tenemos el puesto extremeño del mercado, tenemos, a ver, que no se me olvide ninguno ya puesto, que sí, que tenemos bastantes sitios donde nos están ayudando con los tapones, y con eso estamos haciendo para poder ayudar a las familias a poder hacerlo, porque los recortes es que nos están matando.
¿No recibís ayudas privadas de empresas de estos sectores?
A ver, estamos intentando demandar lo que son los proyectos a sitios, a ver si así nos pueden ayudar o explicar lo que nos está pasando con lo de la niña esta, pero cuesta.
No, de momento no recibimos nada, nada más que lo que se destina al ayuntamiento en ayuda.
O sea, lo público se recorta, lo privado no participa.
Exactamente, exactamente.
Está muy bien explicado.
Estamos bien.
Muy bien.
Exactamente.
Hablando de esta campaña, el martes el Centro Aragonés convocó una rueda de prensa para hablar de esta iniciativa de la recogida de tapones de plástico que está generando toda una revolución en muchos sectores sociales.
Sí, exactamente.
Es que es la única manera de poder ayudarnos entre nosotros. De
gambar, es una cosa que lo tiras a la basura y en realidad pues a nosotros nos hace un favor.
¿Habéis sentido el calor de Ripollet en este aspecto?
Sí, la verdad que sí, ha tenido que muchísimo expuesto, incluso gente que llama a casa por teléfono, mira, tengo
en
mi casa que tengo dos bolsas llenas de tapones, incluso de Sardañola, ¿vale? Tengo a mi padre recogiendo tapones, ya diciéndose a la gente, le llamaron el otro día de San Cudgat, que le iban a traer un montón de tapones a mi padre, y quiero decir que se está corriendo la voz para poder ayudar a hacer esto, pues para los recortes que tenemos, por lo menos podamos ayudar a las familias. Entonces, APADIR se ha metido en esto, en el proyecto este.
Porque hay que decir que vosotros estáis a nivel local luchando pues para ese tipo de compras y tal, pero claro, el fondo de la cuestión es que es muy caro ese material.
Sí.
Hablamos de 6.000 euros.
Hace falta muchos tapones.
No.
Parada ese dinero.
No me hago a la idea de cuántos, pero imagino
mucho,
que...
Imagínate, tonelada son 200 euros nada más. Pero ya te digo que una tonelada, tal como está la gente, en un mes la cogemos.
¿Y logísticamente cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis para llevarlo?
Bueno, tenemos el presidente y su marido, ¿vale? El José Torralba, que se dedica a ir a buscar los tapones de un lado al otro. El pobre lo tenemos de camionero. Y entonces cuando ya tenemos todos los tapones, que los tenemos ahora mismo, los tenemos en casa. Porque estamos esperando que del ayuntamiento nos llamen para darnos el famoso contenedor.
Que sería el sitio donde pondríamos los tapones para poder llevar, porque claro, tenemos que llevar bastante tapones.
Ahora tenemos los tapones repartidos. Ella tiene su balcón todo lleno de tapones, el otro balcón. Yo tengo un patio, ya tengo ya más de 20 sacos en mi patio ya puestos, pero claro, una tonelada son muchísimos sacos.
Claro. Bueno, podemos hacer un llamamiento por si alguien tiene un sitio, un garaje, un solar vacío,
hasta que nos den por lo menos lo del
que se pongan en contacto con nosotros, con APADIR en el Centro Cultural los sábados, que pues toda ayuda es bienvenida. Bueno, pues nada, aprovechad para hacer un llamamiento para mañana por la mañana, a ver que todo el mundo pase por el Centro Cultural.
Pues nada, que esperemos que venga muchísima gente, que venga a vernos, que vea lo que estamos haciendo, que
colabore, que nos conozca, que le va a gustar, y va a ser una ilusión bastante grande porque el que viene no se va.
También quiero decir una cosa. En Facebook hemos puesto, ¿vale?, que hacíamos como una suelta de globos, porque era nuestra intención hacer una suelta de globos, porque lo veíamos como muy conmemorativo, muy, muy bonito. Uh-huh. Lo que pasa es que nos hemos encontrado que se nos ha ido de presupuesto. Que no pensamos que costara tan caro hacer una suelta de globos.
Yeah.
Porque el helio, yo no sabía que era tan caro. Entonces, al presupuesto que tenemos ahora, no podemos. Entonces, como que queda anulado lo que es la suelta de globos. Me da pena, pero es así.
Sí. Bueno, pues... Pero espero que la próxima
podamos
sea
hacerlo.
Posible.
Sí, sí,
y la gente que quiera colaborar en recoger tapones, que llame al teléfono de APADIR.
Ahora vamos a poner unos carteles, ¿vale? Uh-huh. De donde pones lo de la recogida de tapones y todo, vamos a ponerla por Ripollet. Entonces, donde van, vamos a poner una caja y donde se puedan recoger tapones.
Perfecto. Pues mañana tienen una cita, ya lo saben, durante toda la mañana para celebrar el Día Internacional.
Empezamos a las 10.
¿De 10 a 1?
Exacto.
Hombre, si es más y porque hay mucha gente, pues se puede alargar, ¿no?
No hay problema.
Pero a las 10, a las 10.
Pero pues vamos a las 10.
Carmen Albalate, María José Corrales de APADIR, muchísimas gracias por acompañarnos
a
una vez más.
A vosotros por llamarnos.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I parlem ara d'una altra celebració, perquè el Centre d'Esplai l'Estel celebra demà dissabte 1 de desembre el seu 32è aniversari. Ho farà a partir de les 4 de la tarda a la plaça de Pere IV amb una festa oberta a tots els infants i joves del municipi.
Tothom que s'hi acosti podrà gaudir de diversos tallers, així com també pintar-se la cara a la parada de maquillatge o participar en el concurs de dibuix. Enguany també organitzen un concurs amb els pares de l'Esplai. Anna Puertas, membre de l'Esplai, ens explica en què consisteix.
Bueno, l'any passat vam començar una activitat amb els pares de l'entitat, que va ser un concurs de truites, i va haver-hi molta participació dels pares i els va agradar molt, i aquest any l'hem volgut continuar i hem fet un concurs de magdalenes perquè els pares participin també en les activitats que fem des de l'entitat.
A les 6 començarà la tradicional xocolatada popular, xocolata calenta i melindros per combatre el fred i agafar forces per cantar i ballar amb l'animació musical que tancarà la celebració del 32è aniversari. L'encarregat de posar el toc musical aquest any serà en Carles Cuberes, que farà moure el cos de petits i grans amb el seu espectacle d'ençons. D'altra banda, el Centre d'Esplai l'Ester recupera el Casal Glaçat, un casal que se celebra durant les vacances de Nadal. Des de l'entitat volen treballar amb els infants una sèrie de valors molt concrets. Anna Puertas ens en dona més detalls.
Aviam, nosaltres el que volem treballar és el no consumisme, vale? I sobretot treballant la solidaritat, la cooperació entre els mateixos nens, amb altres entitats també, i sobretot l'esforç també per aconseguir les coses.
El casal estarà adreçat als infants entre 3 i 13 anys i es durà a terme a la Torre de Can Migrant de 9 del matí a 1 del migdia els dies 24, 27, 28 i 31 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener. Allà els infants podran gaudir d'un munt d'activitats, tallers, jocs, sempre amb un rerefons educatiu. El Centre Esplai obre 60 places pel seu casal i 3 grups d'edat de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys i de 9 a 13 anys. Les inscripcions pel casal tindran un preu de 45 euros i es duran a terme el diumenge 2 de desembre d'11 a 1 al Centre Cultural i dilluns i dimarts de 6 a 8 del vespre també al Centre Cultural. Per tal de formalitzar la matrícula, cal portar una fotocòpia del DNI del pare o la mare, la fotocòpia de la cartilla de seguretat social del fill, la fotocòpia del carnet de vacunes i una fotografia a mida carnet de l'infant. El Centre d'Esplai Estel ja porta 32 anys educant el temps de lleure a infants i joves del municipi i enguany han volgut recuperar un casal on els infants puguin gaudir durant els matins de les vacances de Nadal.
Lluís Franquer, guanyador del Premi Aqueducte 2010, exposa fins al proper 15 de desembre a la Salou del Centre Cultural de Ripollet la mostra itinerant titulada Patagònia Austral, Tierra de Confines. L'exposició organitzada per l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet, que durant el mes de novembre s'ha pogut visitar Cerdanyola, es va presentar aquest dimecres acompanyat d'un documental.
El fotògraf argentí Lluís Franquer, membre de l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet, exposa imatges d'una terra llunyana per la ment i propera al cor, com ell mateix defineix. Vicent Semper, sotpresident de l'entitat, ens parlava minuts abans de la inauguració de la figura de Franquer.
Ell és una persona que porta dedicada al món de la fotografia molt intensament fa 10 anys i viu a Argentina i aleshores participa a nivell mundial, ha guanyat més de 450 premis, molt importants tots, a més de 35 països diferents. És una persona que que el tipus de treball que fa està molt ben valorat. És un tema de, sobretot, paisatgístic, de natura, i de tota la Patagònia austral, i és un treball que ha fet de molts anys.
La mostra és un conjunt d'instantànies que permeten quantificar el magnífic espectacle que representen sensacions a aquesta regió de l'Argentina. El visitant podrà contemplar els sorprenents paisatges naturals, les persones i la vida rural de la província de Santa Cruz.
I aquest vespre finalitza les activitats en commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Els actes es van inaugurar amb un cinefòrum amb la pel·lícula Solomia i acaben amb una festa amb teatre i una lectura dramatitzada.
Aquesta setmana Ripollet ha commemorat el 25è amb més activitats. El primer acte va ser dimarts amb un cinefòrum sobre la pel·lícula Solomia. Va ser el centre cultural organitzat per Dones per la Igualtat. Dimecres 28 de novembre a les 6 de la tarda es va fer un taller d'abraçades a càrrec de Manel García, responsable d'aquesta activitat, que ens explicava en què consistia el taller.
És tan simple com el seu nom té, és a dir, el fet de compartir una abraçada en si ja és poderós perquè tot el que transmet activa tot el sistema immunològic, l'estat d'ànim, l'autoestima, o sigui, activa moltes coses en el cos. Llavors, el fet de compartir abraçades ja és una manera de canviar d'ànim, l'estat d'ànim, i de sentir-se d'una altra manera.
Aquest vespre, a partir de 6:45 de la tarda, començaran la resta d'activitats de la Diada. Mercè Delgado, tècnica de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, ens comentava quines activitats faran.
I juntament amb la taula de dones, al conjunt, es farà una acció teatral i una lectura dramatitzada sobre diferents temes com, per exemple, la violència, la violació sexual en concret. Hi ha una petita representació que anirà a càrrec de la Careta. I després, doncs, des de diferents entitats es farà un petit berenar per fer la cloenda de tota aquesta programació.
Les activitats es faran al Centre Cultural.
I hem de parlar que el passat dissabte es va presentar al Centre Cultural 90 anys del Club de Futbol Ripollet. El llibre recull la història del club en imatges, retalls de diari, anècdotes i testimonis de totes les èpoques. L'acte va comptar amb la participació d'un centenar de persones, amics i socis del club i autoritats locals, com ara l'alcalde de Ripollet Juan Parralejo, el regidor d'Esports Xavier Peñarando i el regidor Joan Fandos i Ferran Tornel. A la presentació van intervenir Ignasi Soler, sotspresident del club, i Andrés Cárceles, autor de l'obra.
Els membres del club van destacar la importància per un poble de tenir clubs gairebé centenaris com el Club de Futbol Ripollet i van destacar el treball altruista dels homes i dones que n'han format part. Per la seva part, Andrés Cárceles va explicar que escriure aquest llibre és la culminació de la seva carrera esportiva i que és un regal que volia deixar a les tres generacions de persones que han format part del club. A l'info de la setmana passada ens comentava la satisfacció que sent d'haver fet aquest llibre.
La satisfacció és tan enorme que la feina és com si fos res. Sembla que hagi passat un mes. Ja ha sigut un any i mig de recerca, de fotografia, de documents, Arxiu Nacional de Catalunya, Federació, fotografies... En fi, ha sigut una desbaixa, però vaja, aquí està. Quan s'han fet a 90 anys, clar, això és a 90 anys no és oficial, es commemora als 100 anys. Jo vaig pensar, aviam, tinc 71 anys, si m'espero als 100 anys, tindré 81. No sé si arribaré, i si arribo, ja no tindré humor per fer-ho.
Per la seva part, Ignasi Soler va manifestar que aquest llibre és una manera de recordar la història que ha tingut el club, ja que en una part del futur de l'entitat ve determinada pel seu passat. Soler va insistir que una part molt important del treball de l'entitat ara ha de ser mantenir l'escola del club com a transmissora d'uns valors molt concrets, especialment als nens i nenes. Les autoritats locals també van felicitar el club per aquesta iniciativa. Xavier Peñarando va afirmar que aquest és un document que no només parla de la història del club, sinó de tot el poble, i finalment l'alcalde va tancar l'acte remarcant la importància de mantenir viva i en memòria de tots la història de les entitats del municipi i va declarar que l'Ajuntament seguirà donant suport econòmic als clubs perquè en el cas de Ripollet són 300 nens del poble que cada any passen per la seva escola de futbol.
Esteu escoltant Info.
Com és tradicional, la Unió de Botiguers de Ripollet, així com les associacions del Mercat Municipal amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Indústria, han organitzat campanyes durant les dates prèvies a les festes nadalenques per fomentar les compres al municipi. Amb el nom Pot ser per a tu, el dilluns 3 de desembre s'iniciarà la seva campanya a la Unió de Botiguers. Per això contem amb nosaltres amb la Carme Grau, que és presidenta de la Unió de Botiguers, i amb la seva secretària, Sílvia Igual. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs esteu ja a punt d'estrenar aquesta nova campanya que presenta novetats. Expliqueu-nos quines són.
Bueno, a veure, en primer lloc, avui al vespre, a 8:45, tenim una, per tots els botiguers, farem l'exposició de la campanya. O sigui, explicarem tot perquè hem canviat una miqueta el sistema aquest any, del sorteig i una mica així, i aleshores doncs, hem volgut que els botiguers s'impliquessin més, hem muntat, oi Sílvia?
Sí.
Explica una miqueta com hem muntat això. Com ho hem muntat, això?
Bueno, en principi, com bé diu la Carme, aquesta nit farem la presentació amb els botiguers per donar-los més detalls sobre la campanya, però aquest any la campanya intenta ser molt més dinàmica amb el consumidor. No només ens interessa fomentar el comerç a Ripollet, sinó que sigui un joc més que un simple sorteig. Aleshores, al sorteig hi hauran... La dinàmica serà que hi haurà 6 premiats, tipus bolleta que ompliran prèviament nom i cognoms i el telèfon, com sempre. Farem un sorteig a l'auditori, com cada any. I aquests 6 premiats que hauran de presentar-se en un temps reglamentari a l'auditori el mateix dia, tindran opció a triar, bueno, a optar per diferents premis. No per ser el primer vol dir que t'emportis el premi més gros, sinó hi haurà una mica de dinàmica al propi auditori, creant encara més ambient de festa.
O sigui que he preparat una festa aquell dia, que serà el 13 de gener, si no m'equivoco,
sí,
en el Teatre Auditori de Ripollet,
sí.
I allà en fareu un altre sorteig.
Allà ja farem el sorteig.
Perquè hi ha uns premis que es fan amb les bolletes i allà mateix no es colli uns altres? A veure si jo no entenc la dinàmica.
No. A veure, hi han 6 premis. No?
Sí,
sis premis. Llavors sempre es feia el primer premi uns diners, el segon un altre. No, aquest any no. Hi ha els 6 premis, es cridaran els 6 guanyadors i aquests 6 guanyadors tenen que presentar allà. Hi hauran 6 caixes iguales. A dintre, uns premis de diferent quantitat de diners. El que arribi primer tindrà l'opció de triar primer la caixa. No vol dir que sigui
el primer premi, el segon premi.
Exacte.
No,
la dinàmica serà aquesta.
Vale, jo havia entès que a més d'aquests premis entre el públic se sortirà.
Entre el públic també. Entre el públic també hi haurà 3 caixes petites amb uns diners a dintre que no se sabran els que hi ha i se sortejaran en els assistents.
Moment,
els assistents,
vale, sí, ho havia entès bé.
Sí, i en les dues coses, sí.
Exacte. Vale. I en total, quants diners repartireu aquest any?
Doncs anem als 6.000. Hem reduït una mica, si ho comparem amb campanyes anteriors,
sí,
però tot el que s'ha reduït no és comparatiu amb l'esforç que la Unió de Botiguers ha volgut mantindre per continuar viva el comerç, i més amb aquestes dates.
Un esforç que volqueu en aquesta campanya. A més, hem de dir que és una campanya que coincideix amb el vostre aniversari.
Sí.
Parlem de
25
anys. 25
aniversari. Anys, sí, sí.
I aquesta tarda, aquest acte del qual parlàveu, serà una mica també com...
Sí,
recordatori.
Recordatori.
Farem un recordatori d'aquests 25 anys, la trajectòria que ha tingut la UBR, diferents actes, diferents campanyes. I bé, és una festa més aviat pels associats.
També hem de dir que déu-n'hi-do el contents que estem pels associats que vindran, perquè hem dit que ens donguessin la seva assistència i ens sembla que són ja 32 botigues,
sí,
o 33. És poc pels 90 i pico que som, però si ens mirem que altres vegades doncs ja
no, i que hi ha previsions que encara se n'apunti algú més durant la tarda, vull dir que serà una bona acollida per part del comerç, per recordar aquests 25 anys i per presentar la campanya Nadal, esperant que sigui bona per tots.
Veig aquest esforç vostre una mica per dinamitzar els comerciants, no? Per fer-los participar
ara,
de totes les activitats que li hem donat una mica...
Sí, perquè sembla que sí que estem una miqueta com, mira, anar fent i no, s'han de posar... Jo crec que el comerciant, el que estarà darrere del taulell, es té que implicar i es té que bellugar una miqueta i es té que, bueno, no sé, jo em semblaria que una miqueta més de...
El que passa és que com que tots viuen la seva pròpia dinàmica, lluita per sobreviure,
la situació és complicada,
és complicada per buscar temps afegit per poder dedicar altres coses, però és important.
Parlem del comerç local des de l'any 1987. Carme, des de quan tens tu comerç?
Bueno, si Déu vol, l'any 14, el 2014, farà 100 anys que està obert a l'estanc.
Mare meva.
Jo, pues des del 66, que em vaig casar.
O sigui que quan es va formar la Unió Botiguers,
ja estàvem nosaltres. Ja, jo hi sempre hi hem estat.
I com has vist evolucionar el comerç durant tots aquests anys?
Home, bé, jo crec que Ripollet ha millorat moltíssim amb el comerç. Hi havia 4 botigues i n'hi ha moltes, i de qualitat. Avui dia es pot comprar de tot, i hi ha qualitat, i hi ha menys, però vull dir, jo crec que a Ripollet estem sortits en tots els sentits i aspectes, no et sembla?
Sílvia, quina és la teva experiència?
Jo només fa 10 anys que estic aquí a Ripollet.
Bueno, però... només. Bueno, Déu-n'hi-do.
I amb aquests 10 anys sí que és veritat que has vist moltes botigues obrir, tancar, però hi ha un assortiment de productes i serveis pel ciutadà que... li dona l'avantatge de no tindre que anar a altres municipis a buscar allò que necessiten. Però crec que està molt bé i que va evolucionant. I la competència i la crisi, tot i que sigui dolenta per tots, el que ens fa fer és tornar-nos més professionals, i amb la qual crear més compatibilitat entre diferents comerços, i això repercuteix en un bé pel comerç, pel ciutadà que compre.
Doncs m'agradaria que aprofiteu els micròfons per cridar la participació de botiguers i de compradors.
Exacte.
Per aquesta campanya.
Molt bé. Bueno, doncs mira, esteu tots cridats avui en l'acte per presentar la campanya, els botiguers. I en els compradors, doncs, només els diria que Ripollet tenim de tot, bueno, i tenim un botiguer que estarà darrere del taulell, que sempre respondrà doncs de lo que ven, i bueno, jo crec que el millor que poden fer és comprar Ripollet.
Idees per a regals en poden trobar de tots els colors i de totes les maneres, i ben segur que a Ripollet ho trobaran.
Doncs queda dit, ja ho saben. Carme Grau i Sílvia Igual, de la Unió de Botiguers de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que
gràcies,
sé que aneu molt malament de temps. Que vagi molt bé avui l'acte d'aniversari, i anem parlant durant tot aquest Nadal.
Molt bé, molt bé. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
Entre Bambalines, un programa que necessita traspunt. El programa de Ripollet Ràdio, conduït per amics del teatre. Ens trobareu el segon dimarts de cada mes a les 7 de la tarda per parlar de teatre. Espai de musicals, noves estrenes, crítiques teatrals, el teatre pels més petits, entrevistes i moltes coses més. Si ets dels que t'apassiona el teatre, o d'aquells que fa de la seva vida un teatre, si fas teatre per fer riure la teva filla, o si ets dels que quan et toquen dues entrades a teatre pensen, quin pal? T'esperem a Entre Bambalines, un programa que necessita traspunt.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Breus informatius.
El proper dilluns a les 7 de la tarda, davant el Centre Cultural, es farà l'acte d'encesa de l'enllumenat que engalanarà el nostre municipi durant les properes festes de Nadal. 136 llums nadalenques entre garlandes i fanals, composats per llums a LED, engalanaran Ripollet per celebrar les tradicionals festes. L'horari d'encesa haurà de ser automatitzat i serà entre 6:15 i la 1 de la matinada, a excepció de les nits del 24 i 31 de desembre i 5 de gener, que haurà de ser fins a les 3 de la matinada. L'enllumenat romandrà instal·lat fins al 8 de gener.
Aquest vespre, a 7:45 del vespre, l'Associació d'Espectadors organitza una sessió de les nits de música dedicada al 50è aniversari de les inundacions a Ripollet. La sessió comptarà amb la participació de l'Associació Ripollet Història i Imatge i se celebrarà al Centre Cultural.
I diumenge a les 6 de la tarda, el Teatre Auditori acull un nou espectacle dirigit pels més petits de la casa. Sota el títol El Rau Rau, la companyia Teatre Mòbil presenta un espectacle de circ on la protagonista és una nena de família rica que acaba trapecista de circ. A preu de l'entrada, recordin que és de 5 euros i hi ha descomptes.
I aquest cap de setmana la biblioteca inaugura la mostra La Tinta Sutil. Es tracta d'una mostra que ja va veure la llum al Centre Cultural de Pintures a Bolígraf de Manuel Cabrera Castillo. Ara romandrà a la sala d'audiovisuals de la biblioteca fins al 31 de desembre.
Per a més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs l'hivern ja ha començat a treure el cap a Ripollet aquests dies. Després d'un parell de dies de temperatures realment baixes, avui a primera hora, per exemple, teníem termòmetres per sota dels 0 graus. Continuarem així tot el cap de setmana. No s'esperen pluges i farà força sol.
I fins aquí l'info d'avui divendres 30 de novembre de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricart, i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I els estem escoltant el tema Som persones de Xarango, un tema extret del CD de la Marató de TV3 i que nosaltres dediquem al Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent. Entren els nervis si una porta s'està obrint, tanca els ulls, obre el cor i talla el fil. Som persones. Les mans i estic de genolls buscant la resposta. Som persones o bé titelles. Respecto la virtut i gràcia, envio el meu condol al bé. Abraço a l'amor i l'ànima, sempre ho han fet millor que bé. Ensenyar tot el que sé, dona'm sort, vull dir adéu. M'has de deixar marxar. Som persones o bé titelles sense vida, fredes les mans i estic fent